Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informen a Closa. Aquest matí el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, ha participat en una conferència del cicle Nueva Economía Forum, on s'hi han plantejat diverses qüestions. En primer lloc, el cardenal ha fet referència a la nova proposta de llei sobre l'avort que planteja el govern. Omella s'ha preguntat per què una noia de 16 anys pot avortar sense consentiment, però no pot votar fins als 18 anys. El cardenal també ha fet referència a la politització sobre una qüestió moral.
Y lo hemos politizado, desgraciadamente, ese tema del aborto. Curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema, a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para tema político. Y eso, esa mezcla a mí me parece que no es buena.
El president de la Conferència Episcopal també s'ha preguntat sobre el cas dels abusos sexuals en el si de l'Església i ha assegurat que ja s'ha iniciat el camí de la investigació tant des del govern per part de la comissió presidida pel defensor del Pueblo com per part de la mateixa conferència amb el bufet Cremades Calvo Sotelo. Això sí, Omella ha dit que l'Església està disposada a col·laborar amb tothom.
Aunque solo fuese un abuso, nos tendríamos que avergonzar. El problema de los abusos es que es mucho más amplio que el tema de la Iglesia. En este momento, tanto el bufete Cremades como el defensor del pueblo están iniciando el camino. Ya veremos a ver cuando ellos vayan haciendo. Nosotros lo único que hacemos es colaborar en todo lo que nos pidan, tanto al defensor del pueblo como al bufete, lo que nos pidan, nosotros lo daremos y lo pondremos, porque tenemos que ser transparentes en esto y queremos.
I anem cap a l'hotel Palace de Barcelona, a l'esmorzar informatiu del Fòrum Europa, on Oriol Junqueras acaba de demanar al govern espanyol que faci passos endavant per seguir amb la via negociada amb Catalunya per resoldre els conflictes polítics. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Junqueras ha fet bandera de la necessitat de seguir amb la via del diàleg, tot i els casos d'espionatge. Demana seguir endavant amb la taula de negociació, tot i que acusi el govern espanyol de mostrar-hi un escàs interès.
Tots constatem que la contrapart, en aquest cas el govern espanyol, tendeix a arrossegar els peus, a tenir-hi un interès escàs, almenys des del nostre punt de vista, clarament insuficient. Això vol dir que la negociació deixa de ser útil? La resposta és clarament no.
L'èxit de la negociació, diu, només serà una realitat si el govern espanyol també fa passos endavant en aquest sentit.
Gràcies, Judit. I l'endemà que Junts anunciés que es despenja definitivament de l'acord per reformar la llei de política lingüística per donar resposta a la sentència judicial del 25% de classes en castellà, el PSC i els Comuns posen pressió a Esquerra i demanen que el text es porti a votació la setmana que ve. En una entrevista a Ràdio Estel, la diputada del PSC, Esther Niubó, i el diputat d'en Comú Podem, Joan Carles Gallego, insisteixen que hi ha la majoria suficient per tirar-lo endavant i que fins i tot estan oberts a modificar el text per sumar i més grups.
Tenim majoria, és a dir, malgrat que Junts es despengi, si Esquerra Republicana segueix estant disposada, jo crec que és un acord que millora, és a dir, millora el sistema educatiu, preserva el model que hi ha, perquè al final el que diu és que el català seguirà sent, no?, sempre la gravata llengua vehicular.
Per la nostra part, creiem que això s'hauria de convocar un ple extraordinari, si possible, aquesta propera setmana, i validar l'acord o aprovar, diguéssim, aquesta llei amb totes les millores que es vulgui, però donant garantia i proteccions a les escoles i al professorat.
Els dos diputats també han lamentat que des que es va signar l'acord el passat 24 de març no s'ha pogut fer cap reunió amb Junts per mirar d'acostar posicions i fer que es tornin a sumar a l'acord. I en clau cultural, avui la Pegatina estrena el seu 8è àlbum titulat Hacia Otra Parte. Això és Where Do You Go? Aquest és el seu treball més internacional, fins avui ple de col·laboracions amb artistes d'Europa i Llatinoamèrica. El grup, que s'ha recorregut mig món per la realització d'aquest disc, està preparant una gira post-pandèmia. I ara els esports en Xavi Toscano.
El defensa del Barça, Eric García, ha estat operat aquest matí de la seva lesió al polze de la mà dreta. El club ha informat fa pocs minuts que la intervenció s'ha desenvolupat sense problemes i que ara el central està a l'espera de com evoluciona la lesió per retornar als terrenys de joc. El que sí que està descartat és que sigui aquesta temporada, tenint en compte que només queden dos partits de Lliga per acabar la competició. D'altra banda, la destitució de Vicente Moreno com a entrenador de l'Espanyol deixa la banqueta en mans de l'entrenador del filial, Luis Blanco, que ja es farà càrrec de l'equip en el partit de demà contra el València i també durant l'última jornada de Lliga. El que pràcticament està descartat és que Blanco sigui el tècnic perico la temporada que ve. Els noms que sonen, segons algunes fonts, com a possible relleu de Moreno són Diego Martínez, Esteni del Granada, Luis García o fins i tot l'exfutbolista Fabio Cannavaro. Encara en futbol, en aquest cas a la segona divisió, el Girona continua la seva lluita per l'ascens diumenge contra l'Sporting de Gijón. Abans de l'entrenament d'aquest matí ha parlat el tècnic Michel Sánchez, que ha dit que s'ha d'anar amb compte perquè el rival es juga al descens i a més jugant a casa també ha avisat els seus homes que hauran de ser els protagonistes del partit si volen treure un bon resultat. I acabem amb motor. Aquest matí ha començat el Gran Premi de França de MotoGP al circuit de Le Mans amb la primera sessió d'entrenaments lliures. Els primers en sortir al circuit han estat els pilots de Moto3, en una sessió que ha dominat l'italià Denis Foggia en MotoGP. El més ràpid del matí ha estat el català Pol Espargaró per davant d'Àlex Rins i Pecco Bagnaia. El líder del Mundial, Fabio Quartararo, ha acabat en quarta posició per davant d'Aleix Espargaró. Marc Márquez ha salvat la moto d'una caiguda i ha acabat la sessió en 13a posició. En aquests moments estan corrent els entrenaments de Moto2.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem al matí a Radio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Radio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Radio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 11. Ja tornem a estar aquí. Avui, al matí, a Ràdio Estel, volem parlar del Docs Barcelona. Barcelona, si no el coneixeu, és el Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, que torna als cinemes Aribau, CCCB, la Filmoteca de Catalunya i Filmin del 18 al 29 de maig, i ho fan celebrant un quart de segle de vida. Per tant, arriba la 25a edició amb el millor de la producció mundial de documentals amb 29 llargmetratges. Mira, fem una mica la repassada, que podreu veure. 12 curtmetratges, 4 títols més a la secció Docs Endins, procedents de 26 països de tot el món. Per tant, a partir de la setmana vinent, tens una oportunitat de luxe, doncs, per posar-te al dia en el món dels documentals, i el millor de tot, ho pots fer des de casa nostra al Docs Barcelona. I per parlar justament del Docs Barcelona, avui hem convidat aquí a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel la millor persona que pot parlar del Docs Barcelona, Joan González, director del festival. Bon dia.
I bon dia.
Escolta, primer de tot, ho anaves fent així amb el cap, no?, amb tot el sumari, amb tot el que podrem veure, i sobretot has posat com una mirada... no sé com descriure-la, quan hem mencionat aquests 25 anys, un quart de segle de vida. Primer de tot, enhorabona, com dèiem.
Moltes gràcies, sí. Sí.
Què penses d'aquest quart de segle de vida, Joan?
Molt intens, perquè us feu una idea, el primer Docs Barcelona van haver 200 persones.
Sí?
I era una activitat que vam fer, no sé si era el setembre o l'octubre, i en total, al llarg de l'any van haver 200 persones. L'últim any, al llarg de l'any, van haver 302.000 espectadors.
La passada.
La passada.
Ah, i quin és el record que t'ha vingut al cap ara quan mencionàvem aquests 25 anys de vida? En què has pensat?
Bueno, que teníem un propòsit, que era contribuir a la indústria documental en un moment que... per entendre'ns, els Premis Gaudí no existien. Els Premis Goya existien i no hi havia premi millor documental, és a dir, documental era igual a animalets a la televisió, i això era documental. La indústria era pràcticament inexistent i la nostra feina, la nostra voluntat era fer possible que, una, hi hagués indústria i, per tant, la gent es guanyés la vida fent documentals, dues, els espectadors veiessin que no únicament existien documentals d'animalets o documentals molt difícils, sinó que hi havia una pel·lícula per tothom.
A mi em fa molta gràcia, t'he escoltat alguna entrevista, Joan, que parles justament ara això que ens estaves mencionant, no? De que els professionals del món del documental poguessin treballar, no? De fer documentals. És a dir, que heu creat com un, en deies, un ecosistema documental, no? D'alguna manera?
Sí, hem contribuït, no hem creat, això seria massa ambiciós, hem contribuït a que això existís, i he de dir, perquè sempre ho dic, que això, en primer lloc, és mèrit d'un senyor danès, que es diu Thorsten Müller, que és el que es va preguntar per què al sud d'Europa no hi havia documentals als anys 90.
I per
va...
què?
Bona pregunta. No sé per què. Perquè el documental necessita un ecosistema democràtic. Al sud d'Europa, ni la dictadura de Franco, ni la de Salazar a Portugal, ni els coronels grecs, ja feia molts anys que havien desaparegut. Tanmateix, el cinema documental no havia arrencat. Suposo que no hi havia una estratègia, no hi havia una... no hi havia una espurna.
Clar.
El que hi havia eren franctiradors, és a dir, gent extraordinària que amb un esforç inhumà feia una pel·lícula, de tant en tant. Quan comencem, a les sales cinematogràfiques en tot l'any s'estrenaven entre 0 i 2 documentals. 0, 1, 2, depenia dels anys. És a dir, era un desert, i aquí vam entrar amb la voluntat del TUE de dir el primer que hem de fer és enfortir els productors. I vam començar així.
I, Joan, ara ens estaves explicant tota la tirada i l'evolució i el balanç, no?, d'aquests 25 anys. Vam començar amb 200 persones com a públic i ara aneu acabat, ens deies, amb...
302.000.
Per què creus que té tanta tirada ara mateix el gènere documental a casa nostra? Per què creus que els mirem o necessitem fer-ho? Com ho veus?
Aviam, jo crec que han passat moltes coses. Per un costat hi ha hagut una revolució tecnològica que ha fet que es pugui... que fer documentals sigui molt senzill. Barra. I molt difícil. Molt senzill en el sentit, per exemple, de que quan el 2020 havíem de fer el festival,
sí,
la pel·lícula que obria el festival estava feta amb un mòbil. I era la pel·lícula inaugural. Sí? Per tant, amb un mòbil pots fer una bona pel·lícula. Sí? La tecnologia ha permès que hi hagi molta més producció, sí? I, per tant, que hi hagi moltes més pel·lícules. Però, al mateix temps, jo crec que hi ha hagut una bona estratègia i s'ha fet que el públic anés, mica en mica, primer, deixa'm-ho dir així, perdent la por. I, hòstia, això serà complicat, això serà difícil. No. La gran dificultat era passar de 0 a 1, d'algú que no hagués vist un documental a que en veies un. La nostra feina al Docs Barcelona ha estat de divulgació, tant amb el Docs Barcelona com un fill del Docs Barcelona, que és el documental del mes. És a dir, tenim una pel·lícula per tu. Si és una persona que té una certa inquietud, tenim una pel·lícula per tu. I a partir de l'experiència de veure-ho, però això no ha passat només aquí, sinó internacionalment, a partir de l'experiència de veure, això ha anat creixent, fins al punt de que sembla una obvietat que hi hagi pel·lícules documentals a les plataformes, però per què ningú es pregunta com és que no hi ha pel·lícules experimentals a les plataformes?
També, per què? Clar.
Doncs perquè el públic és molt més reduït. En els últims 20 anys, sí, el gènere favorit dels espectadors és la comèdia, i el segon és el documental.
Clar, estem avui analitzant l'evolució del sector, no?, de l'audiovisual, concretament amb el Docs Barcelona, el sector del documental, amb Joan González, ell és director de Docs Barcelona, que comença la setmana vinent. Ara ens parlaves que el 2020 havíeu d'inaugurar, no?, amb un documental enregistrat amb el mòbil. Però és que aquest any, justament dimecres vinent, no?, doncs us estreneu amb la producció nord-americana Navalny, autor del premiat Once Were Brothers, per ser guanyador del Premi del Públic al Festival de Sundance. És un thriller, no, Joan, que d'espies, que retrata la figura d'Alexei Navalny, un dels més rellevants opositors de Vladimir Putin, avui, per cert, encara engarjolat, si no m'equivoco. Tu creus que el documental també és una barreja, no? De periodisme i de cinema? I quines de les dues disciplines hi té més pes?
És molt interessant, perquè el documental s'arriba bàsicament per dues vies. I les dues les has dit tu. Des del món del periodisme, i aquí tenim un cas paradigmàtic, que es diu el senyor Carles Bosch, que el tenim aquest any de jurat, que venint, eren companys del 30 Minuts, venint del 30 Minuts, arriba a ser nominat als Oscars amb la pel·lícula de Balseros. I ell venia del periodisme.
Sí.
I tenim l'altra branca, que és la gent que ve de la cinematografia. Aleshores, el documental és un gènere molt ample i molt flexible, on hi ha, en un extrem tindríem obres que no sabries ben bé
com
si és un documental o és un gran reportatge, i a l'altre costat tindries obres més properes a l'experimentació, que les dues tenen una característica en comú, que és retrato la realitat a partir d'un punt de vista que és el d'un autor. A diferència del periodisme, aquí volem la teva visió, sigui equilibrada o sigui absolutament desequilibrada. Volem la visió d'un autor o d'una autora que ens retrata una part de la realitat.
Joan, és molt interessant això que ens estàs explicant, no? Perquè és com aquesta, l'altre punt de vista, mai millor dit, no? Que doneu l'oportunitat al públic de poder triar, no? I com deies tu a l'inici, que cada persona té un documental per ella, no? Això seria una mica la idea que ens hauríem de quedar. Per cert, a la mostra, ara també, perquè vosaltres esteu, bueno, clar, imagina't, si estreneu, inaugureu amb Navalny, després, un dels plats forts, sens dubte, és aquest Terror Contagion, el curtmetratge de la Laura Poitras, no? Què m'has de dir? Esteu molt connectats a l'actualitat, no?
Doncs no. Ah. Resulta que tant una pel·lícula com l'altra estan triades al mes de gener.
Pues, doncs heu dit que teniu una bola de vidre. Com ho feu, això?
No ho he de dir, però sí, tenim una bola de vidre.
Però, compartiu informació amb el Matí.
És a dir, mira, s'ha produït aquest fet.
Sí. Sí.
És a dir, nosaltres tanquem la programació... Perdó. Tanquem la crida a finals de novembre, fem el procés de selecció amb l'equip de programació, seleccionem les pel·lícules i al gener hi ha el claustre on decidim les pel·lícules. No, el que ha vingut després, clar, nosaltres no teníem ni idea. El que passa que ara Laura Poitras és la Laura Poitras. I aleshores teníem una pel·lícula i dius, escolta, agafem-la. No? Però ha estat pur...
casualitat.
Pur atzar, efectivament.
I justament com feu aquesta tria, no? Que ens deies que ja fa temps. Com decidiu quins són els documentals que es projectaran cada any?
Home, tenim d'accés dues maneres. Nosaltres aproximadament treballem sobre 550 pel·lícules. Una és una convocatòria oberta que fem al món. Ei, món, anem a seleccionar pel·lícules pel DOCS. I l'altra és l'equip de programació que està també voltant pel món i va veient pel·lícules i convida. Aleshores, el que fem és recollir-les totes i repartir-les entre l'equip de programació i anar fent un embut de selecció fins al final decidir la quarantena, 45a pel·lícules que formaran part del festival.
Mira, hem parlat ja de la inauguració amb aquest Navalny, dimecres vinent, també aquest Terror Contagion, que parla sobre Pegasus, si és que encara no ho sabeu, és el programari que va infectar els telèfons de més de 60 polítics, advocats i activistes catalans. És un documental que també podreu veure en aquest DOCS Barcelona, i també aquest Robbing Bank, no?, que signa la catalana Giralt Gris. Quant talent inesgotable tenim a casa nostra, Joan.
És veritat, i a més em provoca un orgull extraordinari, perquè quan era projecte Robbing Bank el vaig tenir en el taller que faig en el DOCS, que miro d'ajudar els directors i directores a construir pel·lícules, i clar, quan tu veus que una peça que és un projecte en aquell moment va madurant, va creixent i es converteix en pel·lícula, i a més d'alt nivell per ser seleccionada, una gran selecció, i és veritat, és que tenim molt de talent, és veritat.
I tu, amb l'experiència que tens, Joan, què creus que ha de tenir un bon documental perquè funcioni?
Un bon director o directora. I una història potent. És a dir, si hi ha una història potent, el nivell de direcció pot ser més baix. Però els grans directors o directores de qualsevol cosa fan una història interessant. I aleshores, i si té els dos elements, aleshores ja ens posem drets i aplaudim. Però és molt important. Fer documentals és com cuinar. El cuiner és molt important.
Carai, Marta, què t'ha semblat això?
Estic meravellada. Sí, és interessant, i també és interessant el talent, no? No, o la vista, no?, que d'aquests directors i directores que tenen per descobrir perles, no?, i d'aquella perla en brut fer-ne una joia, que també és això, no?, forma part d'aquest talent, però també d'aquesta vista, que entenc que també s'ha d'entrenar, no?, per estar alerta quan surt l'oportunitat de fer-ne un documental, no?
Sí, a més hi ha una cosa molt curiosa, molt de... A vegades, quan estic treballant amb ells, em poso la bata de terapeuta. Jo diria que el 98% de les obres tenen un vincle emocional amb el director o directora, siguin o no siguin conscients ells. Sí? Ah. Al final hi ha un motor de motivació.
Clar.
Que fa que davant d'un fet, el que sigui, algú passi per davant i no el vegi, i aquella persona el toca per algú, i a partir d'aquí es desenvolupa.
Per cert, Joan, hem parlat molt dels documentals, una mica, han fet un repàs, i si no, que entreu a la web de Docs Barcelona i allà trobaran tota l'oferta que oferiu, però és que també teniu unes grans activitats, una gran alternativa, no?, per fer durar a partir de la setmana vinent.
Sí, la veritat és que tenim... Bueno, el Docs té bàsicament dues potes i un apèndix. Les dues potes seria festival amb espectadors i pel·lícules, la part indústria, que és ajudar els directors i directores, productors i productores d'arreu del món a que tinguin noves pel·lícules, i per tant juntem finançadors i qui té projecte, i a partir d'aquí que passi el que Déu vulgui. I també una cosa que ens fa molta il·lusió, o dues, seria una, el Docs Endins, que és ajuntar adolescents i gènere documental, i que es trobin, i a partir d'aquí...
Quina relació tenen avui dia, justament, no?, aquest, el gènere del documental amb els nostres adolescents?
Una relació més normalitzada que al començament, perquè recordo les primeres sessions que els nanos preguntaven que com, amb els directors, com dirigien amb aquelles persones. I els directors deien, no, jo no he dirigit amb aquesta persona, jo l'he filmat la seva quotidianitat, jo no l'he dirigit, no? Aquesta pregunta ja no es fa, i el gènere ja ha traspassat aquesta... Dic, bueno, però això exactament què és? Una ficció o tal? I per altre costat, que és un dels fills que té el Docs Barcelona i que potenciarà de cara al futur, és que ens hem proposat que els nois i noies del món aprenguin millor, des de geografia fins a matemàtica, a través dels documentals. I això ja ho estem fent a Alemanya, a Grècia i a Catalunya.
I, de fet, ara ens estaves parlant una mica que vosaltres també feu com de finançament, no?, en aquest Docs a Barcelona. Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte, que em sembla que aquest any, just en aquesta edició, en aquesta 25a edició, teniu 5, no?, projectes procedents justament d'Ucraïna.
Sí. El Docs neix d'això, de com empoderar els productors perquè facin obres. Si hi ha obres, hi hauran espectadors. Ok. Això ha estat com va arrencar el Docs Barcelona. I nosaltres cada any, històricament, tots els anys, el que hem fet és fem una crida al món i ens arriben projectes de 30, 40 països, i nosaltres anem a buscar finançadors de també uns 30, 40 països perquè escoltin els projectes que tenen els joves directors i directores, o no tan joves, i els ajudin a convertir-se en realitat. Val? Per tant, posem en contacte, fem de fem un maridatge, casem,
sí,
uns i altres. Aquí també hi ha un filtre, és a dir, ja es presenten 150 projectes i en seleccionem 40, i aleshores, veient la tragèdia que està havent a Ucraïna, vam considerar que hi havia un festival que no s'ha pogut celebrar, van considerar que havíem de mostrar la nostra solidaritat amb els filmmakers ucranians, i el que hem fet ha estat convidar a 5 perquè tinguin aquesta oportunitat de poder explicar-li al món el projecte en el que estan, perquè es pugui convertir en pel·lícules aquests projectes, no?
Doncs mireu, si voleu saber més informació del Docs Barcelona, justament d'aquests grans projectes que ens comentava ara també el Joan González, el seu director, procedent 5 d'Ucraïna, podeu entrar a docsbarcelona.com i així veureu tota l'oferta que, recordem, comença el Docs Barcelona a partir de la setmana vinent, a partir d'aquest dimecres. Mira, Joan, clar, d'aquí una estona, aquí al matí a Ràdio Estel tenim l'Helena Neira, que ens donarà trucs per trobar les sèries i pel·lis que ens venen de gust veure, que de vegades és complicat. I amb tu ens agradaria fer una cosa semblant. Què et sembla? Estàs disposat o no?
Estic aterradament disposat.
Aterradament, no? Vinga, Marta, dispara.
Sí, clar, perquè la Docs són 29 llargmetratges, 12 curtmetratges, és molta feina. I ens agradaria una mica que fessis de filtre, Joan, i que ens recomanessis un documental del Docs Barcelona per a diferents moments de la nostra vida, d'acord?
Ok.
Va, comencem. És divendres, mira, dia com avui, hem tingut una setmana complicada a la feina i tenim ganes de desconnectar per començar bé el cap de setmana. A veure, aconsella'ns un documental del Docs que ens posi de bon humor. Prenem nota, va.
Jo diria Paradiso.
Paradiso?
Sí.
De què va aquest?
És el que dèiem abans, una història petita, que és un grup d'homes i dones,
sí,
més aviat grans,
sí,
es troben en un jardí per cantar.
Ah,
ja està.
Ja està.
Fantàstic.
Punt de partida.
Punt de partida i punt d'arribada. El que passa és que hi ha un cuiner.
Ah.
Hi ha un gran director que fa d'això una peça magnífica.
Magistral.
I que, si voleu, podeu convidar perquè vindrà aquí, és brasileny, sí? Parla un castellà
Paraíso,
extraordinari. Sí.
Paradiso.
Paradiso.
Curt o llarg metratge, aquest?
Llarg, llarg.
Llarg. Val, doncs ho apuntem, Mercè? Tenim, acabarem una llista. Segona escena quotidiana. Mira, acabem de llegir un llibre sobre el canvi climàtic i estem molt conscienciats, Joan. Busquem un documental del Docs per seguir amb el nostre impuls activista i compromès. Què ens recomanaries?
Aya.
Aya.
Aya és la història d'una noia que viu a la Polinèsia i que veu que la seva illa s'està enfonsant.
Mm-hmm.
Ah.
Què fem?
Val,
veure Aya.
És un bon punt de partida.
Sempre, sempre.
Va, seguim amb la tercera recomanació. Ens agrada molt viatjar, però per ara no tenim temps de planificar cap sortida ni descobrir noves destinacions. Busquem un documental per viatjar mentre estem escarxofats al sofà, és a dir, que no ens estem movent de casa.
Aquest podria ser a Marvel Travelogue, que és la història de com petites o grans peces de marbre neixen a Itàlia,
sí,
se'n van a la Xina per ser manufacturades i tornen un altre cop a Europa per ser acabades. És a dir, un viatge que dius, bueno, no hagués calgut anar tan lluny,
sí,
i tal, no?
No?
Bueno, és això.
A veure, és que hi ha històries per tot arreu amagades,
Molt
xulo. Bueno, és que jo crec que la gràcia dels documentalistes és que tenen un microscopi a l'ull. I d'una petita cosa...
Petit detall?
Et poden construir una història extraordinària.
Va, acabem amb l'última recomanació.
Vinga, va.
Tot i dur les tres vacunes, pauta completa, hem tornat a caure a les invisibles urpes del Covid. Estem buscant un documental que ens reconciliï una mica amb el món i també amb el futur, que volem que sigui prometedor, Joan.
Bueno, jo per aquesta potser diria una que sempre confongo el títol, no sé si és Love of Fire o Fire of Love.
Val, bueno, tenim les dues paraules claus.
Paraules claus. Per tant...
Espera, que... I que és la història d'un... És la història amorosa d'un triangle. Fire of Love.
Fire of Love.
És la història amorosa d'un triangle.
Ah.
Un home, una dona i el volcà.
I el volcà.
Ah.
I és una història d'amor.
Carai.
Ostres, és que ja...
No és Mercè?
Jo ja m'he quedat enganyat. Jo crec que vaig
aquesta?
Treballar,
sí, documentals per tots els gustos,
Tu que ho tens al cap?
Mare?
Saps el dia de la projecció, no?
Sí. Bueno, a Filmin en qualsevol moment.
Clar, perquè recordem podem... això. Importantíssim, Joan. On es podrà veure el Docs Barcelona?
Es podrà veure a les sales,
Aribau,
a l'Aribau, al CCB, a la Filmoteca, i també a Filmin, durant tots aquests dies.
Però serà... Cada documental es podrà veure uns dies concrets o es podran veure tots durant tots els dies que duri el Docs?
Sí.
Fantàstic. Tots. Doncs mira, aquests segur que els veiem. Aquests quatre ens els apuntem.
I a l'Aribau és el 20 de maig, a 4:45 i 7:15. Fire of Love. I és extraordinari.
Aquesta recomanes, eh? Recomanació estrella. Mira, no, no ho esteu veieu, però el Joan González fa una cara dient, sens dubte.
Li brillen els ulls.
Joan González, director del Docs Barcelona. Ha estat un plaer, moltes gràcies. Ens has donat molt bones recomanacions. Recordeu, el Docs Barcelona, que arriba a casa nostra a partir de dimecres que ve fins al 29 de maig. Per tant, tenim tot el mes de maig per gaudir dels bons documentals que es fan a casa nostra i també a fora. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Dos quarts en punt de 12, seguim avançant en aquest matí de divendres 13 de maig al matí a Ràdio Estel. Petita aturada, agafem una mica d'aire i a la tornada, ai, la Pibernat, que ens demana, saps quina paraula ens demana, Marta? A veure,
sorprèn-me.
Home, mira, demà què passa?
Ui!
Ho hem dit tantes vegades.
El gran show, Eurovisión.
Doncs vinga, avui la Pibernat demana cantar.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Demano la paraula.
3 minuts que passen de 11:45. Montse Pibernat, què tal? Com estàs?
Bon dia, molt bé. I tu?
Molt bon dia. Bé, la veritat és que bé, anar fent,
saps? M'alegro. Anar trampejant.
Anar trampejant-ho tot. Per cert, ja ho hem fet ja spoiler, eh? Paraula que demanes.
Molt bé, doncs ja ho heu dit. La paraula que demano avui és una paraula molt musical, perquè és la paraula cantar. I per què l'he triada? Doncs perquè demà a la nit se celebra una nova edició del Festival d'Eurovisió.
És que havia de sonar tota. Jo no sé, escolto aquest himne i venen ganes de posar-me...
A cantar.
Mira, de peu o en peu?
De peu.
De peu, eh? De sí. Peu. Va, el Festival d'Eurovisió, que d'uns anys en Samonsi, sembla que torni a revifar.
Això
no sé si ets tu de seguir-lo o no.
No massa, però demà ens reunirem unes quantes amigues i, mira, passarem la nit mirant i no mirant, no? Però xerrant, sí, però no massa. Però sí, sembla que ha revifat i per això he pensat que podríem acostar-nos a la paraula cantar i veure fins on ens porta en català. Avui, Mercè, si mirem d'on ve la paraula, ho enllestim ben ràpid.
Sí, del llatí, suposo, no? Per començar.
Efectivament. Aquest verb verb cantar ve del llatí cantare. Ja veus que poca modificació ha tingut en la forma i en el que vol dir. Però exactament què vol dir cantar? Què és cantar?
A veure, cantar, doncs, a veure, ja de primeres, el que em vindria al cap, eh? Emetre sons musicals amb la veu.
Exacte, perfecte.
Amb harmonia o no?
Amb harmonia, sense harmonia. Els diccionaris trobem que tots els diccionaris venen a convenir que cantar és proferir sons amb inflexions musicals o modulacions melodioses de la veu. Doncs per això cantem cançons i així fem música. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it?
Un moment, però això vol dir que ja acabem la secció? Ja,
ja te l'acabo, la secció. Ja està? No. Ara veurem que cantar és molt més. El verb cantar ha anat adquirint matisos de significat i ja veuràs que el podem fer servir per explicar moltes més coses. Per exemple, a les subhastes, el qui va cridant els preus de les coses a subhastar es diu que canta, canta els preus. O, per exemple, quan la policia interroga algun sospitós i aquest acaba confessant, que fa una declaració, que es pot dir, per exemple, aquest ja ha cantat.
Ah, sí.
Ja ha explicat la veritat, sí. Ha acusat algú. O també, una altra manera de dir-ho, és ha cantat com una calàndria. Ha confessat totalment. Un altre significat. Quan una cosa és fàcilment previsible, en llenguatge col·loquial diem estava cantat qui guanyaria el festival, per exemple.
Està cantat o no?
Diuen que Ucraïna, no? Diuen. Ah,
moltes
no sé.
Probabilitats, sí, sí. Però una pregunta, Montse, perquè, per exemple, veig una cosa que destaca per malament, perquè jo crec que deia com cantava el sofà vermell en aquella sala clàssica. Què vol dir això?
O sigui, quan tu dius, per exemple, com cantava el sofà vermell en aquella sala clàssica, em pregunto si està bé, això.
Sí, vull dir, doncs això està ben dit o no?
És una expressió que de cantar, en el sentit de cridar l'atenció per lleig o per poc adient, és perfecte, Mercè. I el tenia a la llista, també, aquest significat. Més significats del verb cantar. Per exemple, fer pudor.
Ah, si cantes una mica.
Els peus li cantaven sí. I no es podia estar al seu costat. Sí. A veure, un altre ús ben evident. Bueno, clar, és que, evidentment, els ocells, quan profereixen sons, els ocells canten. I a l'estiu, els grills i les cigales, que deixen sentir aquell so tan característic que ja ens remet a l'estiu, que el fan fregant les ales una amb l'altra, els grills i les cigales canten. És un so que, clarament, ens transporta la calor, com la que apunta avui, oi? Seguint aquest camí, quan un líquid, especialment l'aigua, comença a bullir, també es pot dir que canta.
L'aigua ja canta. Ah, sí? Sí. Aquesta no el sabia.
L'aigua ja canta, ja hi pots tirar la pasta.
Val.
A veure, fins aquí t'he fet una llisteta de significats, però el verb cantar, per exemple, també forma part d'expressions catalanes que fem servir moltíssim. Se t'ha acut alguna d'expressió amb cantar?
Ara em ve el cap. A veure, aquesta. Cantar les 40, no? Podria ser, quan
perfecte.
Dius, m'ha fet una bronca.
I jo li he cantat les 40, sí. O m'han cantat les 40 sí. A mi, quan renyem algú, li retraiem les malifetes...
Sí.
També és una altra manera de dir, cantar les 40 pot ser m'ha cantat les veritats, també, amb matisos de significat. Per cert, que he trobat que no ho sabia, que això de cantar les 40 ve d'un joc de cartes. Jo no jugo a la botifarra, però potser els que ens assenten, algú hi juga a joc de cartes.
Sí.
Diu que el jugador que declara que té un 20 o un 40, canta, llavors diu, canto les 40 o canto el 20. Que es veu que és quan té un rei amb un cavall o amb una sota, i no ho sé ben bé exactament, eh? Però aquesta expressió de cantar les 40 ve del joc de cartes.
Sí. El tute, comenta el Xavi, també, no?
Doncs segurament. Jo us he de dir que no
que no
sé.
Domines aquest moment.
No. També es fa servir cantar en l'expressió cantar missa, quan un sacerdot canta la seva primera missa, diu la seva primera missa,
ah, sí?
Els sacerdots han cantat missa. Vol dir que ja han fet la seva primera missa.
I el joc en un partit de futbol, quan dius lo de una cantada com una casa...
També, en llenguatge col·loquial, sí.
Ah,
I mira, que he trobat una expressió que jo no la sabia, a veure si tu intueixes què pot voler dir. Si et dic, no volia cantar la palinòdia davant de tothom.
La palinòdia? Què vol dir la palinòdia? No, ni idea.
Doncs mira, jo tampoc ho sabia. Vol dir retractar-se.
Ah.
Perquè he buscat què volia dir palinòdia i és un tipus de poema que servia per retractar-se d'una cosa dita anteriorment en un altre poema. I d'aquí, cantar la palinòdia vol dir desdir-se d'una cosa ja dita. Una altra expressió, cantar les absoltes, et sona? És donar per acabada o morta una cosa. L'absolta és l'absolució o el perdó o el respons, que és les paraules que el capellà diu davant d'un mort. I hi ha una altra manera de dir-ho molt més col·loquialment i una mica foteta, que és...
Què vol dir foteta?
Foteta també? Que te'n fots. Cantar el gori-gori. Li ha encantat el gori-gori, que vol dir que ja l'han donat per acabat.
Aquesta m'agrada, cantar el gori-gori.
Cantar el gori-gori.
També això de cantar Victòria, no?
Molt bé, perfecte.
Carai, has vist que estic desperta?
Avui estàs a tope. Cantar Victòria, ho podem dir quan ens gloriem d'haver vençut i també, sobretot, quan assegurem haver vençut una dificultat, però tenim les nostres reserves. Per exemple, això es fa servir molt quan una persona, un malalt, ha superat finalment la crisi, però es diu, però encara no podem cantar Victòria. O sigui, saps? Quan algú està malalt i ha superat una crisi, però encara no es pot cantar Victòria.
Mira, dir, no sé per què em sona.
No, no podem. I hi ha més expressions. Si dic que una cosa em va semblar exquisida, puc dir que hi cantaven els àngels.
Oi, sí.
O com vull dir que una cosa està morta o acabada, dic, ja no se'n va cantar ni gall ni gallina. No? I la llista és més llarga, i segur que els nostres oients en saben algunes altres que jo no he dit.
Va, doncs com ens has promès al principi, ens cantes sí. una mica? No,
no,
no, home, no, no et faré aquí cantar, no. Va. Com deies, cantes molt més que metre sons, sí. I, com sempre, refrans en tenim o no?
Oi, sí, sí, sí. Va. Avui per triar i remenar, i de molt coneguts. Segur que ho sonen tots i segur que ja en coneixeu alguna variant. El primer, qui canta la taula i xiula el llit... no té el seny gaire complit.
Ah. No em miris.
No, no, no sé si cantes a taula i xiules al llit. És molt famós, aquest. Un altre que me'l completaràs tu. Si jo dic qui canta, tu què em pots contestar? Qui canta?
El seu mal espanta.
Molt bé, els seus mals espanta. També tenim la variant de cantant, cantant, les penes se'n van, que també és bonic.
Ah,
cantant, cantant, les penes se'n van. I quan de vegades som massa sincers, ja saps que de vegades podem ofendre. I en català hi ha un refrany que ho reflecteix molt bé, que diu així, cantant les veritats es perden les amistats.
Ah.
I saps allò que en castellà diuen ser, coser i cantar?
Sí.
Quan una cosa és molt fàcil?
Sí.
Doncs en català tenim un refrany que hi correspon, que diu cantar i filar tot sol es fa. És bonic, aquest. I un del clima, també. L'abril, si comença cantant, acaba plorant. No ho sé si ha passat.
Si l'abril comença cantant, acaba plorant.
No...
Però a què refereix, cantant?
Si comença cantant, vol dir que si comença fent sol, sí. Acaba plorant, acaba plujós.
No, no me'n recordo com va...
Jo tampoc.
Bueno, ja, com que ja el tenim passat, tampoc,
ja està
no?
passat, sí. I acabo amb un consell per la gent del camp, que bé prou que ells ho sabran, que parla del valor de la pluja al gener. I diu així, si pel gener veus terrejar, posa't a cantar, i si veus verdejar, posa't a plorar. Exactament no sé què vol dir, però va de pluja del gener. Fins la setmana vinent.
Vinga, merci, Montse.
A vosaltres.
Jo no sé si ho haureu notat, no hem fet cantar la Montse Pibernat, però que consti que canta molt i molt bé. Ha dit això, s'ha posat ja nerviosa. Hem anat posant doncs, aquestes cançons que han format part de la història de Eurovisió. Aquí al matí a Ràdio Estel, el demano la paraula. Marxem a publicitat i a la tornada. Obrim matrícula, matrícula oberta. Una estoneta per parlar d'educació. Ja sabeu aquí els divendres que dediquem a aquest espai. Avui, un tema molt lligat a l'actualitat, la ciberseguretat. Fins ara.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0.
arribar en punt 3:15. Avui, com dèiem, volem parlar de ciberseguretat relacionat amb l'educació. I direu, doncs aquesta pregunta li plantejarem tot seguit al Miquel Àngel Prats, que ja està aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel. Ell és mestre, és psicopedagog i és doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Miquel Àngel, em mires i dius...
Sempre agafant aire, però... Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Clar, a veure, posem una mica d'antecedents, no? Recordem als nostres oients que des de que la plataforma Citizen Lab, vinculada per ser a la Universitat de Toronto, va destapar el Catalan Gate amb les escoltes il·legals a diversos polítics independentistes amb el programa Espia Pegasus, que recordem, no?, vulnera justament aquests sistemes operatius dels mòbils, Miquel Àngel, per poder obtenir tota aquella informació remotament sense que l'usuari en sigui conscient. Clar, nosaltres volem saber què podem fer nosaltres, no?, per ser tan curosos com sigui possible, Miquel Àngel, amb el nostre mòbil. A veure, no dir allò de sí, acceptar condicions, no?, quan en realitat no sabem, no?, el que ens pot suposar. Com ho veus?
Clar, d'entrada, jo crec que és important acceptar les tecnologies de manera molt positiva, no?
Sí.
I, per tant, doncs, són unes eines molt potents, que ens permeten eixamplar molt la comunicació i la col·laboració, però també hem de tenir en compte que tenen una altra cara de la moneda i, per tant, tenen riscos, limitacions i perills.
Clar.
D'acord? Si no els sabem utilitzar bé... Si no som tampoc conscients de com les hem d'utilitzar, podem caure en fraus. Podem caure en fraus que corren, en aquest cas, també en l'àmbit digital. De la mateixa manera que en l'àmbit presencial, en la vida quotidiana,
en el dia a dia,
existeix la delinqüència...
Sí.
Doncs en l'àmbit digital també hi ha delinqüència digital. Per tant, en el fons no deixa de ser un reflex també de l'àmbit de la pròpia vida quotidiana, no? Llavors, en aquest sentit, hem de ser, doncs això, molt conscients, sobretot, del que rebem, del que compartim, del que donem i, per tant, del que moltes vegades apretem, del que molt sovint...
Clica.
Clar. I, per tant, no fer cas de tot allò que molt sovint acostumem a rebre. No fer cas. Sobretot, això per tots aquells que ens esteu escoltant i, sobretot, molt, molt pensat per la gent gran que ens està escoltant també, que molt sovint acostumen a rebre missatgets de SMS o algunes pàgines web que acostumen a donar ofertes que molt sovint són enganyoses. Per tant, vigilem, sobretot amb aquest tipus de missatges que ens, per exemple, us poso alguns exemples...
Sí, que sempre va bé, per tenir-ho en compte.
Sí, que darrerament s'estan donant molt, que podem rebre en el nostre telèfon mòbil, en el mòbil, un missatget de SMS que et diu, alerta!
Sí.
La seva compte bancària ha quedat bloquejada si no apreta aquest compte.
Sí.
Perquè molt sovint, a vegades, t'ho està enviant algú que no tens ni compte corrent en aquella entitat bancària.
Sí, que ens sorprèn que dius, però si jo no tinc, no sóc ni usuari, no? Sóc client.
Efectivament. Val. Per tant, hem de vigilar molt, perquè què acostuma a passar? Que com que ens espanta, la primera reacció quina és? Fer clic en l'enllaç on acostumen a posar-te.
Val. Miquel Àngel, però tu ens vols ajudar.
Bueno, intentem-ho.
Jo crec que sí. Va, clar, per ser responsables quan estem connectats, tu ens parles d'un glossari molt interessant de ciberseguretat
molt.
I navegació segura per internet,
sí,
no? Elaborat pel programa Internet segura. Que ens quedi clar, aquests dos conceptes.
Sí.
Internet segura, que ens pot ajudar moltíssim.
Sí.
Explica'ns una mica què és aquest glossari.
Bueno, en principi, el glossari és tot un conjunt de conceptes que, de manera molt senzilla, el programa d'Internet segura acaba donant raons de què és aquest concepte, exactament què és el que acostumem a fer i, sobretot, què és allò que acostumem moltes vegades a tenir al davant. I, per tant, són tot un seguit de mots, de paraules, que s'utilitzen en l'argot de la seguretat, en aquest cas digital, i que hem de tenir en compte. Per exemple, qüestions que tenen a veure amb una paraula que es diu grooming. Penseu que, a més penseu que, a més a més, bona part d'aquests mots, d'aquests termes, venen de l'anglès, per tant, són termes que són del món anglosaxó, i llavors els hem de posar en el seu propi context, no? Fixeu-vos en el cas del que estem parlant, el grooming. Què és això del grooming, fixeu-vos, diu, ens referim a la tècnica d'enginyeria social en què es crea una situació fictícia per enganyar l'usuari sense que se n'adoni i obtenir-ne algunes dades confidencials.
Val.
Per tant, tu pots rebre un correu, pots rebre un missatge de WhatsApp, pots rebre un missatge d'SMS, de manera que t'estan demanant tot un seguit de dades. Això acostuma a passar també per telèfon.
També ens ho poden fer per telèfon.
Clar, això també acostuma a ser per telèfon. D'acord? Des de vegades podem rebre una trucada telefònica que et poden arribar a dir...
Escolta, necessito, no?
Sí, és el titular, em podria dir, és el titular de la línia, tal? Sí. Escolti'm, si és així, jo no li puc donar les dades, doni-me-les vostè. No, jo tampoc puc, doncs jo tampoc puc. És a dir, al final no hem de donar cap dada personal que ens hagi d'identificar. Hem de vigilar molt amb aquestes qüestions,
Clar, per tant, és imprescindible, no?, primer de tot, sí, Miquel Àngel, saber què és això tan potent que tenim entre les mans, com és internet, mòbil, ser conscients, no?, per entendre tot el que ens podria arribar a passar. Per tant, quins inconvenients pot tenir un ús responsable de la xarxa? Mira, t'ho pregunto de les dues maneres.
Mira, jo diria que si som capaços de ser conscients del que tenim entre mans, que és aquest dispositiu mòbil, perquè gairebé us podria dir que bona part de totes aquestes interaccions acaben succeint en el dispositiu mòbil, per tant, si som conscients de tot allò que s'esdevé en l'aparell mòbil, anirem molt en compte amb totes les dades que hem de donar.
Val.
I, per tant, vigilar sobretot quines aplicacions també posem en el mòbil. D'acord? Per tant, jo sempre us recomano que tot allò que anem afegint, totes aquelles aplicacions que anem afegint, doncs siguin aplicacions segures, Siguin aplicacions que hi tinguem una certa confiança. Ho dic perquè molt sovint sempre ens deixem endur per... Escolta, saps que ha sortit aquella aplicació que pots veure canals de televisió?
Moltes, sí.
Saps que ha sortit aquella aplicació que permet accedir a... Aquestes aplicacions... sense que nosaltres ho sapiguem, poden deixar algun tipus de petit cuc, que es diu digital, en el mòbil, com perquè vagi agafant algunes de les nostres dades i les vagi, en aquest cas, oferint a tercers, com perquè després ens truquin. M'explico?
Totalment, molt bé. Sí,
per tant, hem d'anar molt en compte amb quins aplicatius, quins jocs, que molt sovint també ens instal·lem, en aquest cas, doncs, en el mòbil, que no són de confiança, que s'anomenen. D'acord? Per tant, en primer lloc, saber quines aplicacions ens instal·lem. En segon lloc, sobretot també saber també quins grups, quines persones, quins contactes tenim també de WhatsApp en el propi telèfon mòbil.
Com vols dir això?
Home, molt sovint és possible que, com que el nostre telèfon mòbil l'hem pogut donar a altres...
Sí, o que ens han afegit en
grups.
O
que ens han afegit...
Miquel Àngel,
bueno,
sí.
Doncs, a cap i a volta, el nostre mòbil va donant voltes, voltes per molts col·lectius, no? Això probablement pot ser que alguna vegada... Sí. Rebem algun missatge, això que els joves diuen que algú t'obri, això de... Aquesta expressió és molt divertida. Quan et diu que algú t'ha obert, vol dir que de cop i volta tu reps un missatge d'algú que no tens en els teus contactes i que et diu, hola, mira, escolta'm, sóc un familiar teu que fa molt de temps que no... Saps qui sóc? Aquesta és un... Darrerament està sent una de les qüestions
les
que està afectant més.
Sí?
Mira, escolta'm, i llavors et van demanant dades, informació... tu vas donant... Moltes vegades dius, ai, mira, potser és aquella... clar, com que ho fan d'una manera molt sutil...
Molt perspicaç, no?
Gairebé tu els hi vas donant la informació que t'està demanant ell.
Ja, sense donar-te compte.
Clar, per tant, sospitem d'allò que, en principi, no ho tinguem en els nostres contactes. Uh-huh, eh? Uh-huh. I, per tant, doncs, no fem cas de totes aquestes qüestions.
Miquel Àngel, ui, se'ns ha tirat el temps de sobre. La veritat és que, clar, escoltant-te aquí, ens dones tan bons consells, però tornem, si et sembla, per donar més idees sobre, sobretot sobre aquest programa. Molt interessant, Internet Segura. És útil, independentment de la nostra edat? I és un portal, vull dir,
exacte.
Nosaltres...
Jo gairebé us diria, si podeu accedir davant de l'ordinador, internetsegura.cat,
val?
I directament allà veureu que hi ha tot un seguit d'opcions de menú que em permeten accedir a tot un seguit de conjunt de recursos manuals on trobareu aquest, precisament aquest glossari, uh-huh. on podreu tenir recursos per infants, joves, famílies...
Ai.
Per poder donar consells i orientacions de cara a la utilització segura de la tecnologia.
Mira, justament, ara tu has mencionat aquells infants, perquè si encara, si nosaltres encara no en sabem prou, no? Miquel Àngel, com podem ajudar, justament, doncs, els més petits de casa a ser responsables en l'ús d'internet i també els mòbils?
Bé, jo diria que la primera gran qüestió és l'exemple. Perquè molt sovint donem tot un seguit de consells, no? Però, malgrat ens pensem que ells no ens veuen, ens ben asseguro
sempre,
que el primer és l'exemple. És a dir, l'autoritat moral és clau. Vol dir que no puguem... O sigui, que no exigim res, que en principi no podem, en aquest cas, nosaltres fer-ho, no? Per tant, si hem de demanar, en aquest cas, imaginem-vos, posem-nos per cas, no? Mòbils a la taula, no. No, doncs mòbils a la taula a l'hora de dinar, no. Doncs siguem els primers en què els mòbils no hi siguin.
Val.
Perquè no exigim res que, en principi, no puguem complir, no? Per tant, l'exemple és clau. O sigui, ser models i referents és la primera qüestió. I en segon lloc, jo crec que és important regular-ho. Cal regular les coses. Cal pactar, cal regular, cal posar una petita normativa familiar en l'ús d'aquestes tecnologies, no? Jo diria, bàsicament, aquestes dues qüestions. No?
Doncs ens ajuda moltíssim. I ja per acabar, a partir de quina edat creus tu hauríem de parar atenció a allò que ens deies abans, eh? Aquelles condicions que acceptem, no? Aquelles preguntes que de vegades ens apareixen i no som molt conscients, no? Que tenim tanta pressa no? I aquesta immediatesa que busquem per veure el contingut d'una pàgina o bé, o que ens surti al mòbil, quan acceptem, no som conscients.
No som prou conscients. Jo crec que és important també ajudar a saber llegir les pantalles.
Oi!
A saber llegir les pantalles. Què vol dir això? Que molt sovint tens un missatge al davant...
Sí, que ens surt ràpidament, eh?
Que ens surt ràpidament, no llegim, diem acceptar... Sí. I gairebé estaríem venent la nostra ànima al diable.
És així, o no?
Bueno, moltes vegades és així. Sí, és clar, acabes donant molt... Vés a saber les quantitats de dades que has anat donant perquè has anat acceptant, no? Mm. El que em vinc a referir en aquest sentit, molt ràpidament, és que probablement el més fàcil és ajudar també els nostres infants i adolescents a que siguin conscients de tot allò que llegeixen i que siguin capaços també de xequejar allò que estan veient, escoltant i, per tant, que tinguin eines i recursos com per poder, en aquest cas, estar més ben informats, no?, en aquest sentit.
Doncs, Miquel Àngel Prats, moltes gràcies. Ha estat un plaer. Recomanem totalment doncs aquest portal. Ens has donat aquesta gran pista, Internet Segura, que els nostres oients doncs facin una ullada independentment de l'edat que tinguin, no? I allà trobaran doncs tots els tips, trucs...
Sí, manuals, recursos, guies...
Hi ha de
guies.
Tot, eh? Jo aquest matí n'he fet una ullada...
Val la pena,
clar,
val la pena.
No?
Val la pena.
Per exemple, el punt de partida de qui, quan, com et perceben i com deixar rastre internet, ja només aquest punt de partida...
Efectivament.
No? I és interessant per aquest clic sí que és segur, no?
Exacte. Per tant, doncs val la pena que us el pugueu mirar.
Doncs hem de lluitar pel clic segur. Moltíssimes gràcies al Miquel Àngel Prats, mestre psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia. Ho direm tot, eh?
Sí.
Ciències
sí
de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Per cert, tu ets usuari de plataformes digitals, Miquel Àngel.
Oh, i tant.
I a tu et passa? No t'ha passat aquella sensació de la que estàs navegant tota l'estona i no saps què triar?
Sí. Sóc un dels que molt sovint acaba fent perdre la paciència els que tenen al meu costat, els que estic al meu costat, perquè no sabem ben bé exactament què hem de veure.
I què acabes fent? Acabes veient alguna
cosa? No, sí, acabem... El que tinc ja per norma és, en els moments que estic sol, sense que no hi hagi ningú, vaig creant-me una llista i me les vaig posant a la llista perquè el dia que tinc la família al costat dic, mira, ja està. Anirem aquí, directament. Per tant, és una pista que dono. També.
Mira, és una gran pista, perquè de fet és ja un truc que de tot seguit ens avançarà l'Helena Neira aquí al matí a Ràdio Estel. I tu, què mires? Parlarem de trucs per trobar el que ens interessa a les plataformes digitals. Miquel Àngel, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
I nosaltres que arribem ja al punt de les 12, moment en què fem una petita aturada, ens posem al dia amb els principals titulars i tornem al matí a Ràdio Estel.